Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
Ultimàtum d'Ernest Maragall que atura les negociacions d'Esquerra amb els comuns a Barcelona fins que Ada Colau abandoni els contactes amb el PSC. Montse Manent.
Els republicans han presentat una proposta de govern per Barcelona dividit al 50% entre les dues formacions i amb Ada Colau de vicealcaldessa. Ernest Maragall ha obert avui un parèntesi en les negociacions fins que els comuns es decideixin.
Mentre els comuns no defineixin la seva posició o mentre segueixin el seu flirteig amb el PSC i el senyor Valls, sembla oportú obrir un parèntesi en els contactes entre Esquerra Republicana i els comuns. No estem dient res a trencar res. Hem avançat molt i fins aquí hem arribat. I espero que podrem seguir-ho fent. Vol dir que hem d'esperar que Barcelona Comú es defineixi.
Detingut a Santa Coloma de Gramenet un presumpte terrorista jihadista.
Un jove de 30 anys i nacionalitat marroquina que havia entrat de forma clandestina a Catalunya després d'haver fugit de Tànger quan es va desarticular la cèl·lula terrorista de la qual formava part.
Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Va entrar a l'estat de forma il·legal i tenia antecedents per terrorisme. De fet, hi havia un ordre internacional de detenció emesa pel Marroc que ja l'havia detingut per integració en un grup dedicat a facilitar el desplaçament de combatents a la zona de Síria i l'Iraq. A més, va complir condemna per haver-se desplaçat a Síria l'any 2012 per fer la jihad. L'operació ha estat dirigida pel jutjat central d'instrucció número 3 i coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.
Catalunya torna a batre rècords en donacions d'òrgans. Coincidint avui amb el Dia Mundial del Trasplantament, s'ha fet públic que aquests han augmentat un 16% en els primers 6 mesos de l'any.
En canvi, la donació de teixits és força menor i per això s'anima la població a fer-se donant.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
Des del Consorci Hospitalari de Vic alerten de la importància que té la donació de teixits, ja que una sola donació pot arribar a ajudar més d'un centenar de persones. Per fomentar-les, des del Consorci recomanen expressar en vida la voluntat de ser donant. Meritxell Álvaro és infermera coordinadora de centre del Consorci.
Prendre una decisió d'aquest tipus quan no se n'ha parlat prèviament, carregues de responsabilitat a la persona que queda. Llavors, si això ja s'ho han parlat, és molt més fàcil.
A Lleida, la UGT critica que aquest estiu la paeria no hagi instal·lat l'oficina única d'atenció als temporers.
El servei donava assistència i assessorament als treballadors de la fruita. El sindicat tem que la decisió de treure aquest equipament provoqui problemes en el dia a dia dels temporers.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
El secretari general de la UGT, José Luis Aguilar, ha explicat que a causa d'això la situació a la ciutat de Lleida pot esdevenir complicada. Aguilar assenyala que mai és fàcil, però la manca d'aquest servei no facilita la situació dels temporers.
Sempre hem buscat solucions per un contingent de gent que està aquí amb molta calor, sense feina, i intentant humanitzar una realitat. I aquest any doncs, ens podem trobar en situacions pues, no, que no siguin agradables.
L'equipament més important de patrimoni de circ de tota Europa, Circusland, podria obrir portes a la primavera que ve a Besalú, a la Garrotxa.
Posar-lo en marxa costarà uns 5 euros.
Olot Televisió, Roger Santaló.
La Fundació espera que compti amb l'aportació d'empreses privades i l'administració pública. Genís Medavós, que és el president de la Circus Arts Foundation.
Sobre un cost total d'uns 5 milions d'euros que inclouen les compres dels edificis, hi ha la responsabilitat de Circus Arts Foundation de poder assumir un 70% d'aquest cost total.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara tenim alguns ruixats cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. A primera hora de la tarda han caigut amb una certa intensitat. Encara poden fer-ho, però tot plegat anirà a menys. També a l'extrem sud hem vist xàfecs, algunes tempestes intenses, també n'hi ha marxant, i a la resta del territori doncs veurem com, especialment a partir del vespre, els núvols minvaran força ràpidament. Això degut també al vent de component oest, que pot bufar encara a primeres hores de la tarda i vespre amb ratxes fortes cap a zones de l'oest de la Catalunya central, ponent i meitat sud del litoral prelitoral, així com en àrees del nord de la Costa Brava, al nord del Cap de Creus, sobretot a partir del vespre amb la tramuntana que entrarà en aquest sector. Per altra banda, destacar el descens tèrmic, especialment al nord-oest l'est del territori, però que també es nota a la resta del país i que farà que aquesta propera nit i sobretot matinada notem com la temperatura serà força més baixa que no pas la que hem tingut avui a primera hora del matí. Demà una jornada, però, força més tranquil·la. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada en algunes vies. L'AP7 hi ha 5 quilòmetres aturades, la Jonquera en sentit nord per unes obres a França, la 9 també hi ha 3 quilòmetres de cua Barberà en sentit sud i 3 quilòmetres de retenció a Cerdanyola en sentit nord. A la C58, 3 quilòmetres de retenció a Sant Quirze del Vallès en tots dos sentits i 5 quilòmetres de cua de Ripollet a Barcelona en sentit sud. A la B30, 2 quilòmetres de retenció a Barberà en sentit sud i 4 quilòmetres més a Cerdanyola en sentit nord. A la C20, 4 quilòmetres de retenció a Mollet en sentit sud i 2 o 3 més a Parets en sentit nord. A la C33, 3 quilòmetres d'aturades de Montcada a Barcelona en sentit sud. També 3 quilòmetres de retenció a la C60 a Argentona en sentit Mataró. A la B23, situació complicada, hi ha 6 quilòmetres de cua de Sant Feliu de Llobregat al Papiol en sentit Martorell en sentit Girona. A la C32, retencions a Sant Boi i Esplugues en sentit nord. I a la 2, retencions entre Sant Joan d'Espí i Cornellà en tots dos sentits. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, situació complicada en tots dos sentits, sobretot a la ronda de dalt entre Esplugues i Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Cop de timó d'Ernest Maragall a les negociacions per l'Ajuntament de Barcelona. Esquerra Republicana atura les converses amb Ada Colau fins que els comuns decideixin amb qui volen pactar. Maragall vol que els de Colau renunciïn a pactar amb el PSC i es decantin pels republicans com a soci preferent de govern. Tot depèn ara de la decisió de Barcelona en Comú.
La última oferta dels republicans passa per un govern dividit al 50% entre els comuns i els republicans, amb Ada Colau en un rol específic de vicealcaldessa. A més, aposta per una distribució en tots els àmbits polítics i executius respectant l'empat tècnic que han deixat les urnes. A partir d'aquí, Ernest Maragall insta els comuns a definir-se i obre un parèntesi en les converses.
Mentre els comuns no defineixin la seva posició o mentre segueixin el seu flirteig amb el PSC i el senyor Valls, sembla oportú obrir un parèntesi en els contactes entre Esquerra Republicana i els comuns. No estem dient res a trencar res. Hem avançat molt i fins aquí hem arribat. I espero que podrem seguir-ho fent. Vol dir que hem d'esperar que Barcelona Comú es defineixi.
Maragall també ha rebutjat un possible tripartit d'esquerres, al·legant que el socialista Jaume Collboni no ha acceptat ni parlar. Així les coses, la pilota és al terrat dels comuns, que han de decidir si Colau repeteix com a alcaldessa a través d'un pacte amb el PSC i el suport sense condicions a la investidura de Manuel Valls, o bé forma govern amb Esquerra Republicana amb Colau com a segona de Maragall.
Els contactes també continuen a Lleida, on els republicans de Miquel Pueyo s'han reunit avui amb els caps de llista del PSC, Ciutadans i Partit Popular. La prioritat d'Esquerra és un pacte amb Junts per Catalunya i els comuns. Tot, els republicans busquen el suport puntual de la resta de grups per arribar a consensos en grans temes de ciutat. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Aquestes tres formacions han traslladat a Pueyo la predisposició a seure's per tirar endavant temes d'interès per a la ciutat i han coincidit amb Esquerra en la necessitat de millorar els mecanismes de participació a la paeria.
Nosaltres ens hem compromès a parlar-ne, lògicament, com farem sempre, amb els serveis tècnics corresponents i ell ens ha assegurat que faran aquesta sol·licitud. A nosaltres això ens tranquil·litza i ens sembla positiu si volem organitzar d'una manera raonable i coherent el sistema d'orientació i d'acollida quan s'escaigui de les persones que passin per Lleida amb motiu de la temporada de la fruita.
Pueyo ha explicat que ha obtingut el compromís de l'alcalde en funcions per tal que l'Ajuntament de Lleida sol·liciti acollir-se a la convocatòria de plans d'ocupació de la Generalitat perquè la paeria pugui beneficiar-se d'aquesta subvenció.
A Reus, Esquerra també lidera les negociacions, deixant clar que qualsevol govern municipal que surti d'aquestes eleccions haurà de passar pels republicans. La formació es decanta de moment per una aliança independentista, però no descarta un pacte d'esquerres que inclogui el PSC i deixi fora Junts per Catalunya. La nova ràdio, David Fernández.
Després de passar de 2 a 6 regidors i de 5a força més votada a segona, Esquerra Republicana assegura que la seva candidata, Noemí Llauradó, ha de ser l'alcaldessa de Reus en els pròxims 4 anys. Sobre la taula hi ha un possible pacte d'esquerres entre Esquerra, el PSC i la CUP, que deixaria fora l'actual alcalde de Junts per Reus, Carles Pellicer, o bé un pacte en clau nacional entre Esquerra, Junts per Reus i la CUP. Preveient que a nivell català el partit potser no entendria un pacte amb el PSC, Llauradó diu que el seu objectiu és una aliança independentista, tot i saber que Junts per Reus i la CUP difícilment es posaran d'acord.
Des d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Reus, la nostra prioritat és un govern republicà i independentista. Per tant, nosaltres ens veiem legitimats perquè hem estat la força que ha crescut més, però el que sí que tenim clar és que ho volem liderar nosaltres i que, per tant, volem tenir l'alcaldia els 4 anys.
Ara Esquerra convocarà reunions a tres bandes per veure, diuen, quin és el compromís de les altres forces amb Reus i amb el país.
I on ja s'han esvaït tots els dubtes sobre qui governarà és el Vendrell, on la força guanyadora de les eleccions, el PSC, ha signat un pacte de govern amb l'agrupació veïnal de les Platges. Amb tot, però, el futur alcalde, el socialista Kenneth Martínez, li caldrà suports puntuals de la resta de grups per arribar a la majoria absoluta. Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
L'acord suposarà el suport de l'agrupació veïnal en la investidura de Kenneth Martínez del PSC com a nou alcalde del Vendrell i que el regidor de l'agrupació veïnal formi part del nou govern, sense especificar encara en quina cartera. Kenneth Martínez, alcaldable pel PSC.
Fem l'esforç de treballar conjuntament amb el benentès que el que és l'objectiu principal és l'estabilitat que ens porti doncs, a actualitzar els serveis públics, a posar al dia les inversions pendents, en definitiva, millorar la qualitat de vida.
Amb nous regidors, el govern del PSC i la UBP necessitarà comptar amb els suports puntuals de la resta de formacions o eixamplar l'acord de govern per arribar a la majoria absoluta d'11.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Detingut a Santa Coloma de Gramenet un presumpte terrorista jihadista. El jove de 30 anys i nacionalitat marroquina havia entrat de forma clandestina a Catalunya i s'amagava en aquest municipi del Barcelonès després d'haver fugit de Tànger quan es va desarticular la cèl·lula terrorista de la qual formava part. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. L'home marroquí de 30 anys ha estat detingut per participar en els delictes d'integració en organització terrorista i tràfic de drogues. Va entrar a l'estat de forma il·legal i tenia antecedents per terrorisme. De fet, hi havia un ordre internacional de detenció emesa pel Marroc que ja l'havia detingut per integració en un grup dedicat a facilitar el desplaçament de combatents a la zona de Síria i l'Iraq. A més, va complir condemna per haver-se desplaçat a Síria l'any 2012 per fer la jihad. L'operació ha estat dirigida pel jutjat central d'instrucció número 3 i coordinat per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 3 anys de presó la dona que va intentar matar el seu marit amb natilles enverinades. El tribunal l'ha condemnada també a pagar a la víctima una indemnització de 5.000 euros.
L'Audiència ha considerat provat el delicte d'homicidi en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc el passat 2018, quan la dona, amb l'objectiu d'acabar amb la vida del seu marit, va intentar drogar-lo posant-li pastilles en unes natilles que l'home no es va arribar a prendre. En veure que el pla inicial havia fracassat, va acabar colpejant-lo al cap amb una ampolla de cava primer i després amb un altre objecte contundent. L'home, que en un primer moment va quedar atordit, va aconseguir finalment fugir i avisar la policia.
Avui se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb la lluita contra la contaminació de l'aire com a tema principal de les accions dutes a terme per commemorar-lo.
I és que fins a 100 milions de persones moren cada any a causa d'aquesta contaminació que no es concentra només a l'aire, sinó que també arriba per terra i mar. Després del demolidor informe de Greenpeace sobre la presència de plàstics al Mediterrani, ja hi ha llocs on s'ha començat a prendre consciència.
És el cas de Mataró, al Maresme, on ja fa 2 anys que funciona el projecte Micromar per difondre la problemàtica sobre el medi ambient que representen els microplàstics. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Des de fa 2 anys a Mataró hi ha en marxa el projecte Micromar impulsat per Viu la Vela. Aquest treballa per fer difusió sobre la problemàtica que representen els microplàstics i l'impacte que tenen sobre els ecosistemes. L'objectiu inicial del projecte era donar a conèixer la problemàtica d'aquests microplàstics. Un cop aconseguit, però, ara volen fer un pas endavant i oferir xifres en relació a l'afectació que aquests poden tenir a la costa mataronina. Amb tot això, la intenció és conscienciar per tal de provocar canvis en els hàbits de consum de les persones. Escoltem Núria Miró, membre de Viu la Vela.
Després de,
de portar 2 anys fent aquests mostrejos, hem vist que cada mostra que traiem tenim partícules de microplàstics.
A dia d'avui es pot afirmar que no existeix una platja al món sense plàstic. Un estudi del Ministeri del Medi Ambient afirma que el 72% dels residus de les platges espanyoles són plàstics. Unes xifres que avui es tornen a posar sobre la taula coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.
Doncs no deixem el medi ambient perquè la campanya d'incendis d'aquest estiu pot ser la pitjor dels darrers anys si no plou aquest mes. El crit d'alerta l'ha llançat els consellers d'Agricultura i d'Interior en una compareixença al Parlament on han explicat el dispositiu per fer front als focs forestals. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Teresa Jordà i Miquel Buch han explicat que ara per ara el risc d'incendi és moderat, però que certes zones de Catalunya, el d'Empordà, el Tarragonès, les Terres de l'Ebre i el sud de les comarques de Barcelona, estan massa seques.
Aquest mes de juny, si no plou aquest mes de juny, si no ve acompanyat de pluges, podríem encarar la pitjor campanya forestal dels últims anys.
Per fer-hi front, en els darrers mesos s'ha treballat en la prevenció. A més, en breu arrencaran campanyes de vigilància per la sega del cereal, que afecta 10 comarques catalanes, i per la revetlla de Sant Joan. També, com ha dit la consellera Teresa Jordà, per lluitar contra les actuacions de risc.
Enguany, a més, intensificarem també una campanya per evitar el llançament de burilles, tant des dels vehicles com des de dins del medi natural, ja que volem evitar la repetició del gran incendi de l'Empordà de l'any 2012 i que va cremar més de 10.000 hectàrees, o més recentment els de Sant Fruitós del Bages i el de Vinyó, que van cremar respectivament 105 i 72 hectàrees.
De fet, tots dos consellers han fet una crida a la col·laboració ciutadana per evitar que es cremin els boscos.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Catalunya torna a batre rècords en donacions d'òrgans. Coincidint avui amb el Dia Mundial d'aquestes donacions, s'ha fet públic que Catalunya ha augmentat un 16% en els primers 6 mesos de l'any. Ara mateix hi ha unes 1.200 persones en llista d'espera d'un trasplantament a Catalunya.
El president de l'Organització Catalana de Transplantament, Jaume Tort, ha destacat que les llistes d'espera són molt petites, excepte en el cas del ronyó, que està vinculat a l'edat.
Els òrgans vitals, cor, pulmó, fetge, per sort la llista és petita, no arriba entre tots a 200 persones i això vol dir que s'estan trasplantant amb una espera molt curta, entre 2 i 3 mesos. La xifra que sempre es manté bastant estable, que és molt alta, són les 1.000 persones que esperen un ronyó. Ara bé, la insuficiència renal que ens porta al trasplantament va relacionada amb l'edat.
En aquest sentit, Tort ha destacat que cada vegada es fan trasplantaments de ronyó a gent més gran, d'entre 70 i 80 anys.
Malgrat les bones xifres en nombre de donacions d'òrgans, la donació de teixits és força menor, ja que aquest tipus de trasplantaments a Catalunya no són tan freqüents. Menys encara fa 60 anys, quan els hospitals com el de Vic realitzaven els primers trasplantaments de còrnia. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Una donació de còrnies l'any 1962 va permetre a la vigatana Dolors Ruaix no perdre la vista després d'anys convivint amb una malaltia ocular. Ser receptora de còrnies li va suposar passar fins a 5 vegades a quiròfan, un periple que explica li va canviar la vida i que li ha permès viure amb un 60% de visió.
L'hauria perdut, no hauria vist res, eh? De veritat, així m'ho van dir, que si no s'opera quedarà sense visió. No me'n penedeixo pas d'haver-ho fet.
Des del Consorci Hospitalari de Vic alerten de la importància que té la donació de teixits, ja que una sola donació pot arribar a ajudar més d'un centenar de persones. Per fomentar-les, des del Consorci recomanen expressar en vida la voluntat de ser donant a la família més directa. Meritxell Álvaro és infermera coordinadora de centre del Consorci.
Prendre una decisió d'aquest tipus quan no se n'ha parlat prèviament, carregues de responsabilitat el queda. Llavors, si això ja s'ho han parlat, és molt més fàcil, no?, de decidir.
Segons dades de l'Organització Catalana de Transplantaments, de gener a maig, Catalunya ha registrat una xifra rècord pel que fa a la donació d'òrgans. Durant aquest període, al Principat, hi ha hagut 167 donants cadàver vàlids, un 16% més del que va registrar-se al mateix període de l'any passat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on la UGT critica que aquest estiu la Paeria no hagi instal·lat l'oficina única d'atenció als temporers. El servei donava assistència i assessorament als treballadors de la fruita i fins a l'estiu passat havia funcionat a la ciutat. El sindicat tem que la decisió de treure aquest equipament provoqui problemes en el dia a dia dels temporers. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El secretari general de la UGT, José Luis Aguilar, ha explicat que a causa d'això la situació a la ciutat de Lleida pot esdevenir complicada. Aguilar assenyala que mai és fàcil, però la manca d'aquest servei no facilita la situació dels temporers.
Sempre s'han buscat solucions per un contingent de gent que està aquí amb molta calor, sense feina, i intentant humanitzar una realitat present als carrers de Lleida. Cada any és complicat i cada any és peculiar i diferent. I aquest any, doncs, en no tenir tampoc regulat, per exemple, aquest tema, que sembla una cosa baladí i no ho és, ens podem trobar en situacions pues, no, que no siguin agradables.
Recordem que l'any passat l'Oficina Única d'Atenció Social oferia servei de dutxes, d'alimentació, de consigna, de bugaderia i robé al pavelló 3 de Fira de Lleida.
Un acord in extremis ha permès que els veïns de l'edifici incendiat al gener al barri de Sant Roc de Badalona continuïn el pis que van ocupar després del foc un mes més. Avui havien de lliurar les claus, però el propietari del pis, el banc i els ocupants han arribat a aquesta entesa, ja que es tracta d'una família amb dos menors a càrrec. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez, bona tarda.
Bona tarda. La plataforma espera que els acords prosperin fins al punt que els ocupants puguin romandre al pis durant més temps. Acords que, de moment, no han volgut detallar. Enric Marín, membre de Sant Roc som Badalona.
De fet, fa unes setmanes es tenia que produir aquest desnonament. Vam pactar amb el jutjat entregar les claus avui, però en aquesta setmana l'hem fet servir per negociar amb el propietari i trobar una solució que no es pot explicar encara perquè no està signada, però que signarà ràpidament. Hem aconseguit que desisteixi del llançament i hem implicat a totes les parts per una solució que en principi és a llarg termini.
La plataforma Sant Roc som Badalona denuncia que l'Ajuntament de la ciutat no ha ajudat aquesta família en risc. Es tracta de 4 adults i 2 infants que vivien a l'edifici on es va produir l'incendi del passat gener a l'avinguda de Marquès de Montroig.
En la crònica cultural, l'equipament més important de patrimoni de circ de tota Europa, Circusland, podria obrir portes la primavera que ve a Besalú, a la Garrotxa. Posar-lo en marxa costarà uns 5 milions d'euros, dels quals la Fundació aportarà 3,5. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. L'antiga abadia benedictina de Sant Pere de Besalú i l'edifici annex de Cal Coro seran els espais on s'ubicarà Circusland, el nou centre cultural de divulgació de patrimoni circense. Les noves instal·lacions reunificaran els dos edificis de 3 plantes que restauraran i es preveu que part de l'equipament pugui obrir ja les seves portes a partir de la propera primavera. El cost total de l'adequació serà de 5 milions d'euros, on la Fundació espera que compti amb l'aportació d'empreses privades i l'administració pública. Genís Medavós, que és el president de la Circus Arts Foundation.
Sobre un cost total d'uns 5 milions d'euros que inclouen les compres dels edificis, hi ha la responsabilitat de Circus Arts Foundation de poder assumir un 70% d'aquest cost total.
Un cop l'equipament estigui finalitzat, Circusland comptarà amb 3.000 metres quadrats d'espai interior i 1.000 d'exterior per a desenvolupar la seva activitat, que el convertirà de facto en la infraestructura més important d'Europa de divulgació de patrimoni dels més de 250 anys d'història del circ.
D'aquí a just un mes arrenca a Vilafranca del Penedès el Bijaz, que per 13a edició maridarà el jazz i el vi. L'any passat hi van assistir 55.000 persones i s'hi van servir 75.000 degustacions. Enguany se celebrarà el primer cap de setmana de juliol amb noms destacats del panorama jazzístic i una nova aposta familiar. Mònica Hernández, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Archie Sheep, Madeleine Peru, Monty Alexander, Arturo Farrell i Antonio Lizana i Elia Bastida i Joan Chamorro són artistes que enguany passaran pel Bijaz, que arriba a la 13a edició. El director artístic Pere Pons ha destacat la relació entre Vilafranca i el jazz i ha remarcat l'aposta de la programació per uns criteris de qualitat i exclusivitat. Una de les novetats de l'edició d'aquest any és l'obertura del festival al públic familiar. Serà un concert de Damaris Gelabert, acompanyada d'una banda, i presentarà el seu nou espectacle, És l'hora del jazz.
El diumenge a la tarda doncs serà una sessió una aposta doncs per mantenir viva l'activitat musical durant tot el dia. No?
El festival s'inaugurarà el divendres 5 de juliol amb la veu de la nord-americana Madeleine Peru, que actuarà a l'escenari principal del Bijaz. Mm-hmm.
moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, el Girona estudia les opcions de revertir el descens a conseqüència de l'operació Oikos.
El club ha engegat la maquinària jurídica per buscar alguna escletxa que el permeti seguir a primera divisió. L'escàndol pel cas de les apostes il·legals implica 7 jugadors del Valladolid que presumptament s'haurien deixat guanyar en l'últim partit de Lliga contra el València. Tot plegat podria comportar sancions que, en el cas més extrem, podrien significar el descens de l'equip castellano-lleonès. Aquest fet podria beneficiar de retruc al Girona, que ha baixat a segona divisió com a avantpenúltim de primera divisió.
El director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Raset, renova un any més amb el club.
El gironí encetarà la seva quarta campanya a la secretaria, des d'on ha fet créixer l'equip des de la tercera divisió. Raset aposta per mantenir la línia treballada els últims anys.
Olot Televisió, Roger Santaló.
Parlem d'una de les peces clau dels moviments de la Unió Esportiva Olot dels darrers anys, i el club n'ha garantit la seva continuïtat. És Sergi Raset, que renova un any més a la direcció esportiva després d'arribar, just consumat, al descens de tercera divisió. I ha complert amb escreix la tasca de consolidar la plantilla a la categoria de bronze del futbol estatal i millorar-ne el seu rendiment. Amb la seva arribada, la junta directiva va apostar pels jugadors de proximitat, procedents de territoris de parla catalana, diferenciant el model de l'Olot dels altres clubs. La seva intenció és continuar amb aquesta línia de treball. De moment, el club ja s'ha garantit la renovació de 6 jugadors i es vol mantenir a 6 futbolistes amb contracte vigent. Raset considera que és la base per assegurar de nou la competitivitat a la categoria, després de confirmar la millor temporada de la història de l'Olot a la segona B i classificar-se per a la disputa de la Copa del Rei l'any vinent.
Miquel Azpurren segueix una temporada més al Sant Andreu.
El club quadribarrat ha anunciat avui la continuïtat del cos tècnic amb Azpurren i Xavi Giménez al capdavant. Serà la quarta temporada consecutiva a l'equip barceloní.
En bàsquet, l'Uni Girona fitxa Sonia Petrovic.
La millor jugadora de l'Eurolliga del 2018, la sèrbia de 30 anys, procedeix del Dinamo Kursk, vigent campió d'Europa. D'altra banda, el Força Lleida ha renovat Fernando Sierra.
Tot a punt a Tarragona per acollir el campionat de Catalunya.
La competició en categoria
doncs,
sub-20.
Doncs amb aquesta notícia ens acomiadem. Fins ara mateix.
La xarxa de comunicació local.
Haurem pogut recollir l'aire al seu pas, recórrer el món i sentir el cel a l'abast. Haurem pogut viure el que havíem somiat, sense res més que una guitarra entre les mans. I no hem mirat enrere mai. Hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé, que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies els nous dies. Que siguis que tot et vagi bé, que tot et vagi bé. Recordarem mil carreteres plegats, la lluna roja i les sirenes del mar, els gratacels de les més grises ciutats i les estrelles sobre el riu, el cor casamans. I a poc ens hem fet grans. Hi ha nits que encara ens pesen, però no hem deixat de caminar. Que tot et vagi bé, que trobis tot allò que busques, que et sigui lleu la direcció i vinguin plens de melodies els nous dies. Que siguis fort, que tot et vagi bé, que tot et vagi bé. Si plores quan la ciutat dorm, que una vella cançó porti de l'infinit estels que et facin foc per arribar al matí. Riu i crida vam fer abans, quan vivíem jugant i res era important. Només seguir cantant i fer ballar el camí.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Ultimàtum d'Ernest Maragall que atura les negociacions d'Esquerra amb els comuns a Barcelona fins que Ada Colau abandoni els contactes amb el PSC. Montse Manent.
Els republicans han presentat una proposta de govern per Barcelona dividit el 50% entre les dues formacions i amb Ada Colau de vicealcaldessa. Ernest Maragall ha obert avui un parèntesi a les negociacions fins que els comuns es decideixin.
Mentre els comuns no defineixin la seva posició o mentre segueixin el seu flirteig amb el PSC i el senyor Valls, sembla oportú obrir un parèntesi en els contactes entre Esquerra Republicana i els comuns. No estem dient res a trencar res. Hem avançat molt i fins aquí hem arribat. I espero que podrem seguir-ho fent. Vol dir que hem d'esperar que Barcelona Comú es defineixi.
Detingut a Santa Coloma de Gramenet un presumpte terrorista jihadista.
Un jove de 30 anys i nacionalitat marroquina que havia entrat de forma clandestina a Catalunya després d'haver fugit de Tànger quan es va desarticular la cèl·lula terrorista de la qual formava part.
Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
Va entrar a l'estat de forma il·legal i tenia antecedents per terrorisme. De fet, hi havia una ordre internacional de detenció emesa pel Marroc que ja l'havia detingut per integració en un grup dedicat a facilitar el desplaçament de combatents a la zona de Síria i l'Iraq. A més, va complir condemna per haver-se desplaçat a Síria l'any 2012 per fer la jihad. L'operació ha estat dirigida pel jutjat central d'instrucció número 3 i coordinada per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.
Catalunya torna a batre rècords en donacions d'òrgans. Coincidint avui amb el Dia Mundial del Transplantament, s'ha fet públic que aquests han augmentat un 16% en els primers 6 mesos de l'any.
En canvi, la donació de teixits és força menor i per això s'anima la població a fer-se donant.
El nou FM, Clàudia Dinarès.
Des del Consorci Hospitalari de Vic alerten de la importància que té la donació de teixits, ja que una sola donació pot arribar a ajudar més d'un centenar de persones. Per fomentar-les, des del Consorci recomanen expressar en vida la voluntat de ser donant. Meritxell Álvaro és infermera coordinadora de centre del Consorci.
Prendre una decisió d'aquest tipus quan no se n'ha parlat prèviament, carregues de responsabilitat a la persona que queda. Llavors, si això ja s'ho han parlat, és molt més fàcil.
A Lleida, la UGT critica que aquest estiu la paeria no hagi instal·lat l'oficina única d'atenció als temporers.
El servei donava assistència i assessorament als treballadors de la fruita. El sindicat tem que la decisió de treure aquest equipament provoqui problemes en el dia a dia dels temporers.
UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
El secretari general de la UGT, José Luis Aguilar, ha explicat que a causa d'això la situació a la ciutat de Lleida pot esdevenir complicada. Aguilar assenyala que mai és fàcil, però la manca d'aquest servei no facilita la situació dels temporers.
Sempre hem buscat solucions per un contingent de gent que està aquí amb molta calor, sense feina, i intentant humanitzar una realitat. I aquest any doncs, ens podem trobar en situacions pues, que no siguin agradables.
L'equipament més important de patrimoni de circ de tota Europa, Circusland, podria obrir portes la primavera que ve a Besalú, a la Garrotxa.
Posar-lo en marxa costarà uns 5 milions d'euros.
Olot Televisió, Roger Santaló.
La Fundació espera que compti amb l'aportació d'empreses privades i administració pública. Genís Matabosc és el president de la Circus Arts Foundation.
Sobre un cost total d'uns 5 milions d'euros que inclouen les compres dels edificis, hi ha la responsabilitat de Circus Arts Foundation de poder assumir un 70% d'aquest cost total.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Abel Flores, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara tenim alguns ruixats cap a la zona del Pirineu i del Prepirineu. A primera hora de la tarda han caigut amb una certa intensitat. Encara poden fer-ho, però tot plegat anirà a menys. També a l'extrem sud hem vist xàfecs, algunes tempestes intenses, també n'hi ha marxant. I a la resta del territori doncs veurem com, especialment a partir del vespre, els núvols minvaran força ràpidament. Això degut també al vent de component oest, que pot bufar encara a primeres hores de la tarda i vespre amb ratxes fortes cap a zones de l'oest de la Catalunya central, ponent i meitat sud del litoral prelitoral, així com en àrees del nord de la Costa Brava, al nord del Cap de Creus, sobretot a partir del vespre, amb la tramuntana que entrarà en aquest sector. Per altra banda, destacar el descens tèrmic, especialment al nord-oest del territori, però que també es nota a la resta del país i que farà que aquesta propera nit i sobretot matinada notem com la temperatura serà força més baixa que no pas la que hem tingut avui a primera hora del matí. Demà una jornada, però, força més tranquil·la. És tot d'augment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Abel Flores. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes incidències que encara ens compliquen la circulació. Per exemple, la Ronda Litoral de Barcelona, el tram de Sant Adrià, i tenim un accident que talla carril en sentit Besòs. Hi ha aturades que arriben ja gairebé als 10 quilòmetres des del port fins a Sant Adrià. Per tant, problemes avui en aquesta Ronda Litoral de Barcelona en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. També volíem destacar un altre accident, en aquest cas l'autopista AP7, el tram de Barberà, en sentit nord, en sentit Girona, aturades de més de 7 quilòmetres ja des de Sant Cugat. I acabem també a l'AP7, però a la zona de la Jonquera, a causa d'unes obres a l'autopista, ja en territori francès, hi ha cua, com us dèiem, a la Jonquera, de 3-4 quilòmetres en aquesta AP7 i en sentit nord. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Cop de timó d'Ernest Maragall en les negociacions per l'Ajuntament de Barcelona. Esquerra Republicana atura les converses amb Ada Colau fins que els comuns decideixin amb qui volen pactar. Maragall vol que els de Colau renunciïn a pactar amb el PSC i es decantin pels republicans com a soci preferent de govern. Tot depèn ara de la decisió de Barcelona en Comú.
L'última oferta dels republicans passa per un govern dividit al 50% entre els comuns i els republicans, amb Ada Colau en un rol específic de vicealcaldessa. A més, aposta per una distribució en tots els àmbits polítics i executius respectant l'empat tècnic que han deixat les urnes. A partir d'aquí, Ernest Maragall insta els comuns a definir-se i obre un parèntesi a les converses.
Mentre els comuns no defineixin la seva posició o mentre segueixin el seu flirteig amb el PSC i el senyor Valls, sembla oportú obrir un parèntesi en els contactes entre Esquerra Republicana i els comuns. No estem dient res a trencar res. Hem avançat molt i fins aquí hem arribat. I espero que podrem seguir-ho fent. Vol dir que hem d'esperar que Barcelona Comú es defineixi.
Maragall també ha rebutjat un possible tripartit d'esquerres, al·legant que el socialista Jaume Collboni no ha acceptat ni parlar. Així les coses, la pilota és al terrat dels comuns, que han de decidir si Colau repeteix com a alcaldessa a través d'un pacte amb el PSC i el suport sense condicions en la investidura de Manuel Valls, o bé forma govern amb Esquerra Republicana amb Colau com a segona de Maragall.
Els contactes també continuen a Lleida, on els republicans de Miquel Puello s'han reunit avui amb els caps de llista del PSC, Ciutadans i Partit Popular. La prioritat d'Esquerra és un pacte amb Junts per Catalunya i els comuns, però així i tot els republicans busquen el suport puntual de la resta de grups per arribar a consensos en grans temes de ciutat. UAU, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Aquestes tres formacions han traslladat a Puello la predisposició a seure's per tirar endavant temes d'interès per a la ciutat i han coincidit amb Esquerra en la necessitat de millorar els mecanismes de participació a la paeria.
Nosaltres ens hem compromès a parlar-ne, lògicament, com farem sempre, amb els serveis tècnics corresponents i ell ens ha assegurat que faran actitud. A nosaltres això ens tranquil·litza i ens sembla positiu si volem organitzar d'una manera raonable i coherent el sistema d'orientació i d'acollida quan s'escaigui de les persones que passin per Lleida amb motiu de la temporada de la fruita.
Puello ha explicat que ha obtingut el compromís de l'alcalde en funcions per tal que l'Ajuntament de Lleida sol·liciti acollir-se a la convocatòria de plans d'ocupació de la Generalitat perquè la paeria pugui beneficiar-se d'aquesta subvenció.
A Reus, Esquerra també lidera les negociacions, deixant clar que qualsevol govern municipal que surti d'aquestes eleccions haurà de passar pels republicans. La formació es decanta de moment per una aliança independentista, però no descarta un pacte d'esquerres que inclogui el PSC i deixi fora Junts per Catalunya. La nova ràdio, David Fernández.
Després de passar de 2 a 6 regidors i de cinquena força més votada a segona, Esquerra Republicana assegura que la seva candidata, Noemí Llauradó, ha de ser l'alcaldessa de Reus en els pròxims 4 anys. Sobre la taula hi ha un possible pacte d'esquerres entre Esquerra, el PSC i la CUP, que deixaria fora l'actual alcalde de Junts per Reus, Carles Pellicer, o bé un pacte en clau nacional entre Esquerra, Junts per Reus i la CUP. Preveient que a nivell català el partit potser no entendria un pacte amb el PSC, Llauradó diu que el seu objectiu és una aliança independentista, tot i saber que Junts per Reus i la CUP difícilment es posaran d'acord.
Des d'Esquerra Republicana de Catalunya aquí a Reus, la nostra prioritat és un govern republicà i independentista. Per tant, nosaltres ens veiem legitimats perquè hem estat la força que ha crescut més, però el que sí que tenim clar és que ho volem liderar nosaltres i que, per tant, volem tenir l'alcaldia als 4 anys.
Ara Esquerra convocarà reunions a tres bandes per veure, diuen, quin és el compromís de les altres forces amb Reus i amb el país.
I tanquem aquest bloc municipal a Sant Adrià del Besòs, on ja tenen clar que l'alcalde repeteix. Avui Joan Callau ha passat pels micròfons de la xarxa i ha parlat del greu problema que té el municipi amb les drogues i la pobresa. Callau demana una major implicació de la resta d'administracions, Generalitat i Ajuntament de Barcelona, per fer front al tràfic de drogues i a la pobresa estructural de la mina.
L'alcalde en funcions ha explicat que l'any passat l'Ajuntament de Sant Adrià va recollir 30.000 xeringues dels carrers del barri de la Mina i durant l'any 2017 la narcosala ubicada al barri va atendre gairebé 90.000 usuaris. En aquest sentit, ha lamentat que estigui a l'espera que el president Quim Torra convoqui una reunió a tres bandes, Generalitat i Ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià, per sumar forces i incrementar el benestar dels veïns de la Mina i altres barris del municipi metropolità. L'alcalde en funcions ha relatat les múltiples entrevistes que ha mantingut amb els càrrecs de la Generalitat demanant ajuda.
Anar al Parlament, perquè és una situació que quan vas per allà, jo tant visito escales i sense propaganda, res, perquè no tota la vida és propaganda, ni Twitters ni Facebooks. Clar, quan tens persones grans que em diuen alcalde, treu-nos d'aquí, dius que no puc.
Callau també ha anunciat que insistirà el conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè enviï més Mossos a Sant Adrià, tot i les negatives que ha rebut com a resposta fins al moment per part de la conselleria.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Detingut a Santa Coloma de Gramenet, un presumpte terrorista jihadista. El jove de 30 anys i nacionalitat marroquina havia entrat de forma clandestina a Catalunya i s'amagava en aquest municipi del Barcelonès després d'haver fugit de Tànger quan es va desarticular la cèl·lula terrorista de la qual formava part. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno, bona tarda.
Bona tarda. L'home marroquí de 30 anys ha estat detingut per participar en els delictes d'integració en organització terrorista i tràfic de drogues. Va entrar a l'estat de forma il·legal i tenia antecedents per terrorisme. De fet, hi havia un ordre internacional de detenció emesa pel Marroc que ja l'havia detingut per integració en un grup dedicat a facilitar el desplaçament de combatents a la zona de Síria i l'Iraq. A més, va complir condemna per haver-se desplaçat a Síria l'any 2012 per fer la jihad. L'operació ha estat dirigida pel jutjat central d'instrucció número 3 i coordinat per la Fiscalia de l'Audiència Nacional.
L'Audiència de Lleida ha condemnat a 3 anys de presó la dona que va intentar matar el seu marit amb natilles enverinades. El tribunal l'ha condemnada també a pagar a la víctima una indemnització de 5.000 euros.
L'Audiència ha considerat provat el delicte d'homicidi en grau de temptativa. Els fets van tenir lloc el passat 2018 quan la dona, amb l'objectiu d'acabar amb la vida del seu marit, va intentar drogar-lo posant-li pastilles en unes natilles que l'home no es va arribar a prendre. En veure que el pla inicial havia fracassat, va acabar colpejant-lo al cap amb una ampolla de cava primer i després amb un altre objecte contundent. L'home, que en un primer moment va quedar atordit, va aconseguir finalment fugir i avisar la policia.
Canviem de qüestió. Avui se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient amb la lluita contra la contaminació de l'aire com a tema principal de les accions dutes a terme per commemorar-lo.
I és que fins a 100.000 persones moren cada any a causa d'aquesta contaminació que no es concentra només a l'aire, sinó que també arriba per terra i mar. Després del demolidor informe de Greenpeace sobre la presència de plàstics al Mediterrani, ja hi ha llocs on s'ha començat a prendre consciència.
És el cas de Mataró, al Maresme, on ja fa 2 anys que funciona el projecte Micromar per difondre la problemàtica sobre el medi ambient que representen els microplàstics. Mataró Ràdio, Marta Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Des de fa 2 anys a Mataró hi ha en marxa el projecte Micromar, impulsat per Viu la Vela. Aquest treballa per fer difusió sobre la problemàtica que representen els microplàstics i l'impacte que tenen sobre els ecosistemes. L'objectiu inicial del projecte era donar a conèixer la problemàtica d'aquests microplàstics. Un cop aconseguit, però, ara volen fer un pas endavant i oferir xifres en relació a l'afectació que aquests poden tenir a la costa mataronina. Amb tot això, la intenció és conscienciar per tal de provocar canvis en els hàbits de consum de les persones. Escoltem Núria Miró, membre de Viu la Vela.
Després de portar 2 anys fent aquests mostrejos, hem vist que cada mostra que traiem tenim partícules de microplàstics.
A dia d'avui es pot afirmar que no existeix una platja al món sense plàstic. Un estudi del Ministeri del Medi Ambient afirma que el 72% dels residus de les platges espanyoles són plàstics. Unes xifres que avui es tornen a posar sobre la taula coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient.
Doncs no deixem el medi ambient perquè la campanya d'incendis d'aquest estiu pot ser la pitjor dels darrers anys si no plou aquest mes. El crit d'alerta l'han llançat els consellers d'Agricultura i d'Interior en una compareixença al Parlament on han explicat el dispositiu per fer front als focs forestals. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Teresa Jordà i Miquel Buch han explicat que ara per ara el risc d'incendi és moderat, però que certes zones de Catalunya, el d'Empordà, el Tarragonès, les Terres de l'Ebre i el sud de les comarques de Barcelona, estan massa seques.
Aquest mes de juny, si no plou aquest mes de juny, si no ve acompanyat de pluges, podríem encarar la pitjor campanya forestal dels últims anys.
Per fer-hi front, en els darrers mesos s'ha treballat en la prevenció. A més, en breu arrencaran campanyes de vigilància per la sega del cereal, que afecta 10 comarques catalanes, i per la revetlla de Sant Joan. També, com ha dit la consellera Teresa Jordà, per lluitar contra les actuacions de risc.
Enguany, a més, intensificarem també una campanya per evitar el llançament de borilles, tant des dels vehicles com des de dins del medi natural, ja que volem evitar la repetició del gran incendi de l'Empordà de l'any 2012 i que va cremar més de 10.000 hectàrees, o més recentment els de Sant Fruitós del Bages i el de Vinyó, que van cremar respectivament 105 i 72 hectàrees.
De fet, tots dos consellers han fet una crida a la col·laboració ciutadana per evitar que es cremin els boscos.
La Generalitat publicarà a final d'any un llistat dels morosos amb hisenda. El llistat inclourà els contribuents que tenen deutes de més d'un milió d'euros.
És una de les mesures del pla per reduir el frau fiscal que ha presentat el conseller d'Economia, Pere Aragonès, al Parlament.
A tots aquells que tinguin un deute sanció tributària pendent per un import superior al 1 milió d'euros, el 31 de desembre d'aquest any hi haurà doncs una publicació del llistat d'autors tributaris, el mateix llindar que fan altres administracions tributàries.
El pla que la Generalitat va impulsar el 2015 del 2015 al 2018 va permetre fer aflorar 740 milions d'euros de frau.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Catalunya torna a batre rècords en donacions d'òrgans. Coincidint avui amb el Dia Mundial d'aquestes donacions, s'ha fet públic que Catalunya ha augmentat un 16% en els primers 6 mesos de l'any. Ara mateix hi ha unes 1.200 persones en llista d'espera d'un trasplantament a Catalunya.
El president de l'Organització Catalana de Transplantament, Jaume Tort, ha destacat que les llistes d'espera són molt petites, excepte en el cas del ronyó, que està vinculat a l'edat.
Òrgans vitals, cor, pulmó, fetge. Per sort, la llista és petita, no arriba entre tots a 200 persones, i això vol dir que s'estan trasplantant doncs, amb una espera molt curta, entre 2 i 3 mesos. La xifra que sempre es manté bastant estable, que és molt alta, són les 1.000 persones que esperen un ronyó. Ara bé, la insuficiència renal que ens porta al trasplantament va relacionada amb l'edat.
En aquest sentit, Tort ha destacat que cada vegada es fan trasplantaments de ronyó a gent més gran, d'entre 70 i 80 anys.
Malgrat les bones xifres en nombre de donacions d'òrgans, la donació de teixits és força menor, ja que aquest tipus de trasplantaments a Catalunya no són tan freqüents. Menys encara fa 60 anys, quan els hospitals, com el de Vic, es realitzaven els primers trasplantaments de còrnia. El 9FM, Clàudia Dinarès.
Una donació de còrnies l'any 1962 va permetre a la vigatana Dolors Ruaix no perdre la vista després d'anys convivint amb una malaltia ocular. Ser receptora de còrnies li va suposar passar fins a 5 vegades a quiròfan, un periple que explica li va canviar la vida i que li ha permès viure amb un 60% de visió.
L'hauria perdut, no hauria vist res, eh? De veritat, així m'ho van dir, que si no s'opera quedarà sense visió. No me'n penedeixo pas.
Des del Consorci Hospitalari de Vic alerten de la importància que té la donació de teixits, ja que una sola donació pot arribar a ajudar més d'un centenar de persones. Per fomentar-les, des del Consorci recomanen expressar en vida la voluntat de ser donant a la família més directa. Meritxell Álvaro és infermera coordinadora de centre del Consorci.
Prendre una decisió d'aquest tipus quan no se n'ha parlat prèviament carregues de responsabilitat a la persona que queda. Llavors, si això ja s'ho han parlat, és molt més fàcil, no?, de decidir.
Segons dades de l'Organització Catalana de Transplantaments, de gener a maig, Catalunya ha registrat una xifra rècord pel que fa a la donació d'òrgans. Durant aquest període, al Principat, hi ha hagut 167 donants cadàver vàlids, un 16% més del que va registrar-se al mateix període l'any passat.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on la UGT critica que aquest estiu la Paeria no hagi instal·lat l'oficina única d'atenció als temporers. El servei donava assistència i assessorament als treballadors de la fruita i fins a l'estiu passat havia funcionat a la ciutat. El sindicat tem que la decisió de treure aquest equipament provoqui problemes en el dia a dia dels temporers. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
El secretari general de la UGT, José Luis Aguilar, ha explicat que a causa d'això la situació a la ciutat de Lleida pot esdevenir complicada. Aguilar assenyala que mai és fàcil, però la manca d'aquest servei no facilita la situació dels temporers.
Sempre hem buscat solucions per un contingent de gent que està aquí amb molta calor, sense feina, i intentant humanitzar una realitat present als carrers de Lleida. Cada any és complicat i cada any és peculiar i diferent. I aquest any, doncs, en no tenir tampoc regulat, per exemple, aquest tema, que sembla una cosa baladí i no ho és, ens podem trobar en situacions que no siguin agradables.
Recordem que l'any passat l'Oficina Única d'Atenció Social oferia servei de dutxes, d'alimentació, de consigna, de bugaderia i robé al pavelló 3 de Fira de Lleida.
Preocupació pel despoblament que pateixen les Terres de l'Ebre. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili apunta que els últims anys s'han perdut fins a 10.000 habitants, sobretot als pobles més petits. La comarca més afectada és la Terra Alta. Això sí, els autors de l'estudi creuen que encara hi ha marge de millora. Canal Terres de l'Ebre, Marina Villegas, bona tarda.
Bona tarda. El despoblament rural a les Terres de l'Ebre s'ha agreujat durant els últims anys. De fet, el darrer informe de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili conclou que s'ha perdut més de 10.000 residents a les poblacions més menudes entre el període 2011-2016. Segons l'estudi, la situació, però, pot reconduir-se amb més coordinació entre les administracions, tal com ho explica un dels autors de l'estudi, Josep Maria Pinyol.
Poden fer projectes compartits, no necessàriament s'han de fusionar, però poden generar projectes compartits que donen a entendre a la gent que hi ha projectes de vida o de futur que els poden desplegar també aquí a la zona, no? Però sempre que puguin tendir a funcionar d'una forma més coordinada.
La comarca de la Terra Alta és la que més pateix el despoblament. Des de l'informe consideren que se li hauria de donar valor a aquells sectors que ja estan representats, com és el món del vi o les energies renovables, per tal de generar ofertes laborals més atractives pels joves de la zona.
En la crònica cultural, l'equipament més important de patrimoni de circ de tota Europa, Circusland, podria obrir portes la primavera que ve a Besalú, a la Garrotxa. Posar-lo en marxa costarà uns 5 milions d'euros, dels quals la Fundació aportarà 3,5. Olot Televisió, Roger Santaló, bona tarda.
Bona tarda. L'antiga abadia benedictina de Sant Pere de Besalú i l'edifici annex de Cal Coro seran els espais on s'ubicarà Circusland, el nou centre cultural de divulgació de patrimoni circense. Les noves instal·lacions reunificaran els dos edificis de tres plantes que restauraran i es preveu que part de l'equipament pugui obrir ja les seves portes a partir de la propera primavera. El cost total de l'adequació serà de 5 milions d'euros, on la Fundació espera que compti amb l'aportació d'empreses privades i l'administració pública. Genís Medavós, que és el president de la Circus Arts Foundation.
Sobre un cost total d'uns 5 milions d'euros que inclouen les compres dels edificis, hi ha la responsabilitat de Circus Arts Foundation de poder assumir un 70% d'aquest cost total.
Un cop l'equipament estigui finalitzat, Circusland comptarà amb 3.000 metres quadrats d'espai interior i 1.000 d'exterior per a desenvolupar la seva activitat, que el convertirà de facto en la infraestructura més important d'Europa de divulgació de patrimoni dels més de 250 anys d'història del circ.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. Bronze per Òscar Salguero a les World Series de Natació.
Òscar Salguero ha guanyat la medalla de bronze als 100 metres braça de mundials disputades a Itàlia. La cita va servir per comprovar que el nadador paralímpic dels Marinals arriba en un bon moment de forma aquest tram de temporada. El tercer lloc el va aconseguir sumant més de 930 punts. El podi el va compartir amb el també nadador de la selecció, Toni Ponce.
Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
Òscar Salguero marxa a Berlín després d'haver guanyat la medalla de bronze al 100 braçada de les sèries mundials nadades a Itàlia. La cita disputada a Lignano Sabbiadoro va servir per comprovar que el nadador paralímpic del barri dels Marinals de Sabadell arriba en un bon moment de forma aquest tram de la temporada. El tercer lloc el va aconseguir, per exemple, amb més de 930 punts multidisability, un podi compartit amb el també nadador de la selecció espanyola, Toni Ponce. Pel que fa a la distància dels 200 estils, va repetir la marca que havia assolit a l'europeu i tot plegat sense trobar-se en un pic de forma, el que fa que el sabadellenc estigui esperançat de cara a les pròximes competicions. Salguero reconeix que els temps aconseguits són millors dels previstos abans de viatjar a Itàlia.
Me voy con buen sabor de boca. Los resultados han sido muy buenos, a pesar de, como dije antes de empezar el campeonato, que no está en muy buenas condiciones. Han salido unas marcas bastante buenas, sobre todo en la prueba de 200 estilos, en la que hice la misma marca que en el campeonato de Europa, y en las otras pruebas estando muy cerca de mis marcas.
Des de demà dijous i fins diumenge s'allargaran aquestes sèries mundials de natació adaptada a Berlín amb la presència del nedador del Club Natació Sabadell, Òscar Salguero. La cita arriba just abans del Campionat d'Espanya.
En bàsquet, l'Uni Girona fitxa Sonia Petrovic.
La millor jugadora de l'Eurolliga el 2018, la sèrbia de 30 anys procedent del Dinamo Kursk, vigent subcampió d'Europa. D'altra banda, el Força Lleida ha renovat Fernando Sierra.
I en bàsquet en cadira de rodes, el Costa Daurada és el flamant campió de la Copa Catalunya.
L'equip tarragoní s'ha fet amb el títol després de superar a la final el Global Bàsquet per 58-54 en un partit on l'equip ballesà va notar l'absència del seu entrenador Òscar Trigo. Els jugadors de Manel Seba van dominar tot el partit en parcials al voltant dels 10 punts de diferència, 36-22 a la mitja part. En el tercer lloc ha quedat el Mifas Vàlida, Cim Barrera, mentre que el Barça s'ha hagut de conformar amb la quarta plaça.
En hoquei, el sadorrinenc Pau Bargalló guanya el trofeu d'MVP de l'Hoquei Lliga 2018-2019.
Les votacions han anat a càrrec dels seleccionadors nacionals i del director tècnic de la federació.
I abans d'acabar, avui volem dedicar aquest informatiu al nostre tècnic de so, Sergi Mir, que emprèn un nou camí professional en nom de tot l'equip. Li volem agrair la seva professionalitat i humanitat i li desitgem moltíssima sort. Ara sí, posem aquí el punt i final a aquest Notícies en Xarxa, donant les gràcies de nou a Sergi Mir i a Juanjo López, al control tècnic, a Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició, i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Jordi Savall i Le Concert d'Unacion ens proposen la recuperació històrica de les sinfonies 1, 2 i 4 de Beethoven per commemorar els 250 anys del seu naixement.
Un concert de forta sonoritat i gran ritme per redescobrir un dels genis més extraordinaris de la música europea.
El 7 de juny a la sala 1 de l'Auditori. Entrades a auditori.cat.
Continguts en xarxa.
L'endevinalla de la quincalla, una producció de Judit Cubeña Guàrdia per a Ràdio L'Escala.
A Catalunya cada dia es moren paraules. Així es lamentava Víctor Català o Caterina Albert ara en fa 100 anys. Bon dia, Bel. Avui saps de què van les dites? Què he trobat a la quincalla?
No ho sé. De què van?
De llibertat, de ser lliures per obrar com volem i de qui és o no és lliure. Som-hi?
Som-hi. Diu, qui està tot sol, campa com vol.
Ja té raó, ja.
Ep, i sols pot seure qui en té lleure.
Ta.
Qui renega, qui esclanxina, qui rega la clavellina. L'has entès? Hi ha gent per tot.
Home, sí, que l'havia entès. No en tens més?
Mira aquest que diu, si balles sol, mira amunt, a ningú fas perdre el punt. O aquest altre. Sigui a cavall, sigui a peu, sapigueu sempre on aneu.
Entesos, doncs. Miraré de fer la meva com fins ara, amb els objectius ben clars.
Sí, perquè el qui fuig no el reté ni pudor ni enuig. Però el qui treballa per ell omple la bossa i el cistell.
Sí que en sap el refrenyer de descriure la llibertat d'acció dels qui anem sols. La bona paraula amaneix la taula.
Heu escoltat l'endevinalla de la quincalla, amb les veus de Judit Cubenya Guàrdia i Abel Font.
La xarxa de comunicació local.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.